Doncs apa, que avui ja estem a divendres, ja estem al darrer dia del mes de març, 31 de març, avui és el dia de la Torre Eiffel, la de París, i avui també és el Dia Mundial contra el Càncer de Colon. Soc el Ricard Álvarez, comencem des de COPE Lleida.
Herrera a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Doncs apa, què tal, com estàs? El que et deia, final de setmana, divendres, també final de mes, 31 de març. La setmana vinent és Setmana Santa, ja saps que no t'acompanyarem amb la nostra programació local i que tornem just a l'endemà del Dia de la Mona, però sí que seguireu amb la programació en català de COPE a la mateixa hora, de 12 i 20 fins a arribar a les 2 amb el nostre company, amb el José Miguel Cruz. Hores d'ara, 22 graus a la ciutat de Lleida, uns 4 graus per sobre de la temperatura que teníem ahir a la mateixa hora. Avui ens hem quedat amb unes mínimes altíssimes, 11 graus a Lleida, de mínima, 11 a Mollerussa, 8 a Balaguer i a les Borges Blanques, 10 a Solsona, 7 a Tremp, a Sort i a Viella, 6 a la Seu d'Urgell, 3 al Pont de Suert, 1 a Baqueira, a la cota 2.400, i també a Portainé, a la cota 2.400. Per tant, ja veus, temperatures totes positives, les mínimes i les màximes, perquè entre ahir dijous i avui divendres ens hem de trobar a la... Bueno, ens hem trobat a la màxima, segurament, i ara ve aquesta davallada que ens havien anunciat que potser no és tant com pensàvem. Això saps qui ho sap? L'Armando Álvarez. Armando, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Armando, vam fer la màxima ahir o avui encara serà força alta?
La màxima de tot el mes se va produir, es va registrar el dia 13.
El dia 13.
27,7. Va. Ahir van arribar 27. Avui podríem també arribar a 27. Sí. La mitjana de maig és 25,5. I la de mínimes al maig és 11. Lluís, la mínima de 8. Al maig, eh?
Al maig.
És a dir, hem tingut el mes de març, és el segon més càlid, darrere del 2001, només van tenir un març més càlid que el d'enguany, i poc més, mig grau més només, el del 2001. Aquest mes de març és un segundón, però d'un llistat molt llarg, perquè també és el segon que ha plogut menys, pràcticament, és 0,4, i el que ha plogut menys és 0, vull dir, res. Bueno. A l'any 66, imagina si hem de remuntar.
Armando, seria un empat tècnic, si vols.
Sí. No, això i no res, és sí. El mateix, no? I de 110 anys.
De 110 anys, 0,4 litres per metre quadrat en tot un mes, és una misèria, bueno, és una misèria, sí. és no res.
Pues la mitjana és 29, 30, entre 29 i 30, la d'abril hauria de ploure 41, clar, ara són els mesos, sobretot abril, maig, i després els de tardor, els que turísticament plou més, però algun any no plou. Té molta variabilitat.
Yeah.
Sembla que després d'aquest mes de març tan acalorat, que hem registrat 23 dies, amb més de 20 graus, fins a 27, és a dir, també és el segon mes amb més dies de 23, amb més de 20 graus, només superat l'any 97, que té 25, i la mitjana és de 8, 11, entre 8 i 11 seria la mitjana. L'any passat només van tenir un dia de 20 graus al mes de març. El mes de març també destacarà molt pels dies assolellats que hem tingut. Més de 300 sí. Hores. Ara ja hem superat les 300, estarem 302, 305. Només superat per el 2019, que van tenir 313. És a dir, encara que sigui el segon, bueno, té quatre vicerrècords exactament. I ara ve un peix, ve una davallada de temperatures que serà molt més acusada al Pirineu, a cotes altes, a la Vall d'Aran. La Vall d'Aran pot passar de 22 graus a 12 graus, en diumenge. Allí davallaran 10 graus de cop. És el mes on es preveu que podria nevar força a partir de 1.400, 1.500, sobretot a partir de 2.000, entre 20, 30 o fins i tot acumulacions de 40 centímetres de neu en 3 dies. Dissabte a la tarda principalment, ja avui s'està ennuvolant el Pirineu, aquests 3 dies serien ennuvolats, amb estones de clarianes que s'obren, xàfecs, entre la tarda principalment, entre la tarda de dissabte i la matinada de dilluns, amb intermitències, no d'una manera constant, aniria plovent, per sota de 1.000 metres i nevant per sobre de 1.000, variarà la cota, entre 1.000 i 1.400 metres. I sí que notaran un gran descens de temperatures. Encara avui, les cotes altes de 2.400 han tingut temperatures positives 24 hores per damunt. És a dir, servirà per conservar la neu, pot ser algo podran fabricar més la que caurà, bueno, a veure si ha arreglat la Setmana Santa, perquè després semblaria que ve una temporada, bueno, intermig, ni farà un temps perfecte, tampoc serà dolent, però majoritàriament no plouria inclús tota la península ibèrica, però els núvols fregarien alguna cosa en la cara nord del Pirineu, poca cosa tota la Setmana Santa. És a dir, seria un temps que, claro, és el que desitja la gent que vol sortir de vacances, no? Clar. Que no li faci nosa. No és el que convé, però sí que la gent que fa turisme, que serà un...
Clar. Armando Álvarez, demà ja és 1 d'abril, eh? Però em sembla que han perdut a l'Armando, anem a intentar recuperar-lo. Dic que demà ja és 1 d'abril i per tant, ja podem començar a parlar del mes d'abril i també hem de començar a parlar de... Bueno, hem de parlar de la Setmana Santa, però sobretot hem de parlar... L'Armando el tenim fora de cobertura. Anem a veure si el podem recuperar. Dic que el mes d'abril... ja saps que hi ha moltes dites que diuen allò de en abril aguas mil i que hi ha molts responsables del tema de l'aigua que estan pendent de si a l'abril es compleix això de l'aguas mil. Per tant, així a llarg termini, Armando, que ja sé que no t'agrada, però a llarg termini es veu un abril amb pluja o no?
Es veu que no plouria fins aproximadament el dia de la mona. Més o menys.
A previsió, dia de la mona, dia d'avui, perfecte.
Sembla que siguin fets, però els mapes del Centre Meteorològic Europeu, de mig termini, que surten cada divendres, donaria que podria ploure un 10 o 20% més de lo que plou a l'abril, que ja plou, que l'abril és un mes dels que entraria en plujós, no és el que més, a partir del 10. És a dir, és la frontera. Aquestes dades i dates variaran, de amunt i avall, que s'hauran d'actualitzar. Però a dia d'avui, l'esperança científica, no de bola de vidre, és que a partir de la setmana del 10 al 16 d'abril podria arribar a ploure en tota la façana mediterrània, la meitat sud de la península ibèrica, etc. Estan donant entre un 10, com són probabilitats, doncs hi ha una probabilitat que sigui una mica més de lo que és normal en aquella setmana.
Yeah.
I com ja, però, doncs, hem de tenir, albergar aquesta esperança científica que evidentment se va actualitzant cada dia, en la qual cosa, bueno, avui és per cobrir la curiositat, però s'haurà de reconfirmar en properes actualitzacions. Però bueno, ja vendria bé, vull dir, salva les vacances, vull dir, sembla que les previsions del dia d'avui sembla que estiguem fet a la mida de lo que la gent desitja, la que vol fer turisme, no plouria durant la Setmana Santa, sobretot a partir de dilluns, i tornarien les pluies després del dia 10. Bueno, ja ho veurem.
Sí, mira, el dia després de la mona és dimarts, Armando, hem de tornar a parlar, per tant, podrem fer una valoració del que ha passat i sobretot mirar endavant, perquè és que en meteorologia hem de mirar endavant, no enrere.
Sí, claro.
Molt bé.
No es fan lo de mirar enrere en serveis com
situar-nos
on estem ara, si estem molt per sobre o molt de lo que hem tingut en èpoques anteriors, però tinc una mirada llarga.
Totalment. Armando Álvarez, escolta, que tinguis bona Setmana Santa.
Igualment, bones vacances els que les facin, els dies que siguin, i sembla que el temps acompanyaria més o menys, però no tan càlid com els d'aquests darrers dies de març. Doncs
pues màniga llarga, és igual. Gràcies, vale. Armando.
Bon dia i bona setmana a tothom.
Doncs apa, que sembla que tornem a la normalitat per les dates. Jo t'explico darreres hores.
Cope Lleida. Estàs informat.
Mira, de moment, si vols, comencem amb la previsió de cara a Setmana Santa. Ja que estàvem parlant de Setmana Santa, doncs l'ocupació turística per Setmana Santa a Ponent i a l'Alt Pirineu i Aran se situaria al voltant del 90%. Tot això doncs, són dades que les podem extreure de les reserves d'activitats i d'habitacions d'hotel per dormir. Els esports d'aventura es podran combinar amb el final de temporada d'esquí a les estacions que encara estan obertes i que veurem si poden aguantar una setmana més fins a complir la Setmana Santa. Canviem de tema perquè això ho hem anat anunciant aquesta setmana, ara ja s'ha votat i es farà efectiu després de les properes eleccions municipals del 28 de maig. El ple de Torà dona llum verda a passar de la Segarra al Solsonès i també el ple de Biosca aprova per unanimitat marxar de la Segarra i entrar a formar part del Solsonès. Aquests dos municipis, aquesta marxa es farà efectiva, com et dic, a partir del 28 de maig de les properes eleccions municipals. I ja ho sé que som pesats o que és un tema que ja cansa, ens cansa a tots, de fet, seguir parlant del tema de l'aigua. Repeteixo que és que el panorama és lleig, és dolent el panorama. Que a l'abril fa un mes de grans aiguats, bueno, de grans aiguats, escolta, que plogui amb seny, si pot ser, però que cau molta aigua, més de l'habitual, però allò, ben plogut, doncs perfecte, però que no solucionarà res, això ens ho diuen tots els experts, que no solucionarà res a llarg termini, ni a mig, si m'apures, a curs sí. Però, per exemple, la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya reclama doncs, una defensa de l'ús de l'aigua per a l'alimentació a la cimera de partits per afrontar la sequera que el govern ha convocat per avui al Palau de la Generalitat. Les cooperatives alerten que l'impacte de la sequera al camp català s'accentuarà en les properes setmanes i mesos. Fixa't si parlem de curt termini. Setmanes i mesos. I és que es preveu una reducció de la producció d'aliments a tots els àmbits. Un dels cultius més afectats serà el panís, del qual se'n deixaran de sembrar unes 14.000 hectàrees, que poden suposar un 40% de la superfície mitjana de la primera sembrada, i si no plou properament, perquè clar, sempre estem amb el... I si no plou, com que no ho sabem, doncs potser que ens fiquem amb el pitjor dels escenaris, doncs si no plou properament, la federació calcula que la reducció global d'aquest cultiu podria ser de 400.000 tones, és a dir, un 60% del total de la producció habitual, més de la meitat, que es deixaria de fer. Per la seva part, l'Agència Catalana de l'Aigua ens explica que el 25% dels municipis catalans consumeixen més dels 230 litres d'aigua per persona al dia que fixen les restriccions vigents per la sequera, encara que de moment no s'ha sancionat cap ajuntament. Si sancionen a l'ajuntament, se suposa que aquest haurà de revisar els comptadors i la gent que viu a cada casa per calcular aquest tema de l'aigua. Ara, 230 litres d'aigua per persona al dia, per persona i dia, la veritat és que, a no ser que malbaratis molta aigua, és un límit, crec que, més que acceptable. És a dir, jo crec que cada persona amb 230 litres per persona i cada dia, jo crec que es pot viure més que dignament. Clar, aquí si comptem la indústria o altres despeses d'aigua del municipi i el dividim per la població, llavors és quan suposo que venen doncs, aquests desequilibris. Però a nivell d'ús domèstic, repeteixo, ús domèstic, em sembla que no és massa difícil quedar-nos amb aquests 230 litres d'aigua per persona i dia. Insisteixo, amb ús domèstic. Aitona, han tancat una campanya de la flor històrica. No ha plogut gaire, però els arbres, amb aquestes calorades dels darrers dies, han tret tot el potencial que tenien i la floració ha estat històrica. Per què? Doncs perquè han vingut més de 27.000 visitants. El fruiturisme es consolida com una de les propostes turístiques estacionals més atractives. La veritat és que és maco veure-ho, eh? I la Generalitat declara l'emergència cinegètica a Ponent per la sobrepoblació de conills. Estem a 31 de març del 2023, eh? Jo pensava que això ja havia estat així, però no, no. El Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural ha declarat l'emergència cinegètica en una norantena d'àrees privades de Ponent en el marc del paquet de mesures que el departament té en marxa per reduir la sobrepoblació de conills a les zones doncs, més afectades. De fet, en concret, les àrees privades de caça es troben repartides en 75 municipis de la plana de Lleida i ocupen una superfície de 1.498 quilòmetres quadrats. Per tant, déu-n'hi-do, eh? Estem parlant d'una extensió important. També t'explico que dos agents dels Mossos d'Esquadra van resultar ferits per l'impacte de pedres i ampolles durant una revolta que es va produir al centre històric arran de la identificació i detenció d'un home com a presumpte autor d'un delicte contra la salut pública. De fet, cal indicar que els agents presents van haver de demanar reforços d'altres patrulles de la policia catalana i de la Guàrdia Urbana, ja que hi havia un ambient de molta crispació. Estaven molt crispats perquè havien detingut una persona que presumptament estava traficant amb droga. Això va passar cap a les 8 del vespre. Una patrulla de l'Arro, dels Mossos, van identificar al carrer Tallada un home, per tenir indicis, que podia estar traficant amb drogues. En un moment donat, l'individu va intentar fugir corrents, però va ser enxampat pels agents a pocs metres. Va ser llavors quan un grup d'entre 20 i 30 persones d'origen africà van anar a increpar els agents, el que va obligar a diverses patrulles del cos i de la urbana que anessin al centre històric. Finalment, tot sembla que es va acabar amb la detenció d'aquesta persona i recorda que ja aquesta setmana hi va haver, per part de la Urbana i dels Mossos d'Esquadra, un operatiu contra el tràfic de drogues al centre històric de Lleida que va finalitzar amb 3 detinguts i 25 identificats. Parlem de civisme. És bo parlar de civisme posant frases literals en boca del màxim mandatari de l'Ajuntament de Lleida, en aquest cas l'alcalde de Lleida, Miquel Pueyo. T'explico. Hi ha uns murals que s'estan fent dins d'un festival, el Podfest, que se celebra a la ciutat de Lleida des d'aquest passat dilluns 27 de març fins a aquest proper diumenge. Doncs bé, un dels murals que es va fer a la canalització del riu Segre, que es va acabar abans d'ahir, va aparèixer ahir ja ple de pintades. Ple de pintades. El regidor de joventut, Ignasi Amor, es va mostrar indignat en un missatge a les xarxes socials preguntant-se quin tipus de ciutadà ets que fas mal a un mural que han pintat adolescents de Lleida. Bé, que siguin adolescents o no, la veritat és que per jutjar l'incivisme crec que no hauria d'importar. És a dir, si ho haguessin fet adults, em semblaria igual de greu. Per la seva part, l'alcalde de Lleida, Miquel Pueyo, també es va mostrar molest amb el que havia succeït en el seu perfil de xarxes socials. Diu: "Vagi per davant que respecto i m'agrada l'art urbà, però les pintades que s'han dut a terme sobre el mural col·lectiu del plenari dels infants i adolescents és una pràctica totalment inacceptable que hauria de fer-nos reflexionar quant al civisme i com a societat." Si tots els indicadors ens diuen que els darrers anys l'incivisme a Lleida ha crescut i la delinqüència, i que des de l'Ajuntament doncs no sé si s'ha fet el suficient o el que calia per desincentivar que això anés creixent, com que fins ara no tocaven re teu, doncs escolta, tranquils, tots són xifres, la sensació és una altra. Però ara que m'han tocat una cosa que m'agrada, escolta, ara ja no m'agrada tant. Qui diu pintar damunt d'un mural, diu ocupar una vivenda. Ocupar una vivenda. No sé, ho veig molt incívic. Però d'aquí ja saps que poca cosa s'ha vist. Bueno, sí, et pots empadronar. Estan ocupat, si estan ocupats, sent un ocupa il·legal, et pots empadronar. Per tant, és que són aquestes mesures que segur que no incentiven que baixi, que pugi el tema del civisme, sinó que baixi. Va, que acabem amb la notícia econòmica del dia. La tarifa regulada del gas natural baixarà un 30% a partir de demà 1 d'abril.
Patrocinat per Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
I el que fem tot seguit és marxar cap a la redacció del diari La Mañana. Que tinc l'Andrés Rodríguez aquí esperant i espero que no hagi marxat. Andrés, què tal? Buenos días.
Muy buenas, oye.
Bueno, aquí está, no lo hemos perdido, ¿eh?
No.
Bueno, oye, que acabamos el mes de marzo, ¿eh? 31 de marzo, entramos al abril, las temperaturas van a bajar un poco, pero que esto ya es Semana Santa y después ya sabes, ¿eh? Actividades por un tubo en Lleida.
Sí. Bueno, ya ves que el tiempo no corre, no. Vuela.
Tienes toda la razón.
Con el viento que nos viene también, además.
No, tienes toda la razón, ¿eh? Lo del tiempo... El de las manecillas del reloj, por así decirlo.
Yo desde que hice la mili, de verdad, ¿eh?
Es tremendo. No. Bueno, y después hay diferentes etapas en la vida que ves que esto acelera y de qué manera, ¿eh? Pero bueno. Oye, la semana que viene te voy a dar fiesta. Es Viernes Santo, con lo cual, oye, aquí en COPE te voy a dar fiesta. Con lo cual... Háblame de las propuestas que tenemos para este fin de semana y si tienes alguna para la semana que viene.
No, la semana que viene la mayoría de la gente se da el pico, claro, ya te lo digo yo.
Claro.
Y las salas no están para romances.
Es totalmente, es normal.
Pero luego nos vendrá la otra semana, así que nos viene otra vez cargadita.
Bueno.
Pero esta semana también nos viene cargadita.
Bueno, pues venga, a ver, explícame.
Venga, vamos por salas. Vamos a Lantares. A Lantares esta noche está Patricia Zur, que es una cantautora y guitarrista afincada en Barcelona, muy enraizada con el folk británico, y que viene pues aquí a presentar sus canciones de contenido melódico rico y con letras que invitan a soñar.
Uh-huh.
El sábado tenemos al proyecto leridano de Eli Sánchez, que se llama The Punky Unicorns.
Uh-huh.
También a las 10:30 en Alantares. Además, estuve hablando con ella personalmente y me dijo de que invita a la gente a que vaya disfrazada o en pijama, porque ellos es un trío, en un principio la banda, que salen con pijama de unicornio.
Ah, vaya.
Sí, quiere que la gente esté cómoda.
Bueno, pues nada.
Y finalmente el domingo, para los que les gusta la música celta, ya saben de que tienen otra cita con los Lauceta a partir de las 7:30.
Bueno, muy bien.
Bueno, esto en Alantares. Tenemos en el Café del Teatre esta noche un doble bolo de Doc and the Max y la Little Marta, que con el que se inician tres noches de intenso y alternativo rock and roll en el Café del Teatre. Lo de hoy es a las 9:30 por 15 euros. Mañana noche será el turno para el punk rock demencial de los leridanos Fox System, abriendo para el cuarteto barcelonés Medalla, que será por 12 y 15 euros a partir de las 8:30. Y el domingo también hay sesión doble, esta vez con dos grupos leridanos, el rock progresivo de Madelmans, compartiendo cartel con el hard rock melódico del Último Escuadrón. 5 anticipadas, 7 en taquilla.
Uh-huh.
Pero bueno, hoy hay una puesta de largo de una nueva banda, en la cual está liderada por la cantante jovencísima, que todavía no ha cumplido los 20 años y ya tiene disco, se llama Xenia Páez, que está al frente de la 1714 Band. Bueno, 1714 porque es así,
sí.
Porque es la fecha esa. Bueno, pues Experiencia y Juventud, que se unen en un grupo de versiones que va a tener éxito porque han vendido más de 200 entradas anticipadas.
Oye, pues muy bien, ¿eh?
Y luego también en Aboite, bueno, si todavía tenéis tiempo de ir, luego también en 7 euros, ¿vale? Y es a partir de las 11 de esta noche. Y luego mañana hay una cita con, le llaman Nip the Scandal, que reúne a tres grupos de punk rock en vivo y que hay que advertir de que han adelantado su hora de inicio por cuestiones laborales del cantante de rap Penat, que es el que viene de Barcelona, que será el grupo encargado de abrir este triple concierto, en el cual también estarán Impacto de Náusea, que estos son los pioneros del hardcore en Lleida, celebrando sus 35 años, con la reedición de su primer disco Problemas, y luego Enemigo Público, que es una banda que está afincada en Barcelona pero que conserva a varios componentes de aquí de Lleida.
Muy bien. No, vale. Me río del nombre, pero bueno.
Bueno, ya sabes cómo son.
Sí, sí, sí.
Luego hay otra celebración de ese reducto irreductible de la zona de Svins, de la antigua zona de Svins, como es el Trivial, que cumple 35 años y para ello pues reúne a la Trivial Band, que es una formación en la que militan músicos de un montón de grupos que han pasado por aquí, por Lleida, que entre ellos están Ramón Ramos, que ahora es cantante de la Saturno, o Albert Oliva, que está en Ibiza y que es otros grandes músicos. Uh-huh. Ahí se van a juntar y va a haber una gran fiesta a partir de, bueno, mañana sábado noche.
Muy bien.
También hay que decir de que los Pets proponen un canto adulto a la vida desde la perspectiva de la añada 1963, que es como se titula su último disco, y que se podrá ver, bueno, si tenéis entrada, porque ya no, me parece que se han agotado las entradas, esta noche, tarde-noche, 8:30, en el Auditorio Enrique Granados.
Muy bien. Bueno, propuestas a tope, ¿eh? Muchísimas.
A tope, y que Lozano y los Frentes Abiertos, pues se va el domingo a actuar a Tarragona.
Muy bien. Pues nada, ahora ya nos vamos con el Melo Malo, que es el último antes de Semana Santa, así que lo puedes leer en el periódico La Mañana y escucharlo pues los viernes aquí, de su creador, de su autor. Andrés Rodríguez, ¿cuál es el Melo Malo que nos has preparado para esta semana?
La cosa está que trina, y esto no hay quien lo arregle. Que nadie se haga ilusiones, porque esta sociedad está condenada a ir de mal en peor. ¿Cuánta razón tienen en Rock FM al presentar canciones de cuando la vida era mucho más fácil? Ahora todo son trabas, prohibiciones, rencores y malos rollos. Antes todo era mucho más sencillo, había más creatividad y las ilusiones estaban a flor de piel. Ahora la humanidad está abocada a la subsistencia, viviendo en una constante mentira, obligada a hacer el paripé y tentada a venderse a la vida fácil al servicio de ese poderoso caballero llamado Don Dinero. Tras mucho tiempo de opresión, la esperanza tomó nombre de mujer, democracia, pero su mal uso político ha convertido a esa dulce dama en una auténtica ramera. De ahí los casos de corrupción constantes y todos estos desbarajustes que nos toca padecer al pueblo, mientras que los que manejan los hilos se empecinan en hacer un pulso a ver quién es más chulo, siempre sembrando el odio. Que nadie se llame a engaño, que aquí nadie ata los perros con longanizas ni nadie da duros por pesetas, por como se decía antes de que nos llevaran a la ruina con esa obsesión permanente de ser europeos porque sí, pese a no estar económicamente preparados ni tener el mismo nivel de vida que otros países. El euro ha empobrecido a la ciudadanía. Encima, tenemos que seguir tragando sin escupir esos casos de los dirigentes que se benefician vilmente del sudor del de enfrente. De pequeño conocí el cuento de Perro y el Lobo, y eso es lo que ahora pasa con los políticos, sean de la militancia que se prefiera, ya que nadie con sentido común cree en ellos. La fama que teníamos de país de chorizos se ha puesto más en evidencia que nunca y ya pueden hacer las particiones del pastel como prefieran, que no hay solución mientras se mantenga este sistema. La gente recurre a oficios sin vocación alguna, porque no le queda otra, y luego se entregan al mejor postor sin escrúpulos. De nada sirvió aquella rebeldía en busca de una sociedad mejor, unida y en la que todos los humanos son iguales. El prohibido prohibir ha quedado fulminado y la esperanza solo queda para ser tarareada en la susodicha canción. Cuando salga una propuesta política en la que sus premisas prioritarias sean paz, amor y libertad, entonces hablamos. Deja ya el escaparate como simple condición. Lo que tienes es bastante, puede ser la solución. Entonaba el Deño reivindicando que todo es más sencillo. Oh yeah.
Oye, ¿tú cómo las buscas? ¿Cómo encuentras estas letras? O es que ya te las sabes.
Las tengo en la cabeza, vale. Son mi catecismo.
Oye, no te lo digo porque buceando en según qué letras, cuidado lo actuales que son, ¿eh?
Sí, ya ves tú, el Leño se disolvió después de actuar, mira, precisamente en el Camp de Sports, aquí en el 83.
Pues cuidado, que la verdad es que vale la pena O sea, disfrutar con las canciones, pero también parar atención a las letras, ¿eh? Escucharlas,
sí,
y entenderlas.
Tenemos, ¿eh? Tenemos un rico legado en el rock español impresionante, vamos.
La verdad es que sí. Bueno, Andrés, oye, que tengas buen fin de semana, aprovecha la Semana Santa para descansar, si puedes o te dejan. Y
la Santa Semana.
Y en dos semanas volvemos, que estaremos ya a 14, ¿eh? Estaremos a una semana, sí, de San Jordi.
Sí, a mí más que San Jordi, que no me, lo odio, otro de los santos que odio, y este más todavía, porque es otra pamplina.
Bueno, se ha politizado demasiado.
Sí, exacto, a mí San Jordi ya no me interesa en absoluto, vamos, nunca me ha interesado, además me trae muy malos recuerdos. Y lo único que sé es que estaremos ya mirando a otras nefastas fiestas mayores.
Ah, es verdad, sí, estaremos de cara ya, es verdad.
Esperemos que sean las últimas nefastas.
Andrés, cuídate, un abrazo.
Igualmente, larga vida, oh yeah.
Mirad que loco estoy.
Mel Gibson es mortal, venenoso, pernicioso, ofensivo.
Me siento como un microbio.
Letal.
No quiero trabajar contigo.
Pues no trabajes.
No tengo más remedio.
Ponemos las tres primeras partes de la saga Arma Letal.
Hay una bomba en ese edificio.
Para no perdérselo.
Escucha, no hay ninguna bomba en ese edificio.
Especial Arma Letal. El sábado a las 9:30 de la noche, en 13.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN Previsión Sanitaria Nacional hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Ja, amb aquesta sintonia ja saps, camí cap a la una de la tarda parlant de cinema, perquè a més tenim, bueno, tenim el doble de feina avui realment, perquè la setmana vinent és Setmana Santa. Avui s'estrena, darrer dia del mes, 31, que acabo amb divendres, 31 de març, i la setmana vinent jo crec que quan és un dia festiu, el dia de l'estrena, que normalment són els divendres, crec, ara m'ho dirà la Laura, però jo crec que això ho avancen un dia. Però bueno, que ara et farem un resum de tot plegat. Laura González, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Escolta, és veritat, eh? Quan els divendres, que és els dies d'estrenes, habitualment cauen festiu, ho avancen un o dos dies, no?
Sí, de fet, la setmana que ve estrenaran el dia 5, clar, el dimecres dia 5.
Ah, dimecres, ni dijous. Ah, bueno, clar, perquè hi ha comunitats que dijous és festiu, no la nostra.
Correcte.
No la nostra.
Sí, sí. Nosaltres tindrem festa pues, el dia de la mona, el dijous.
Ah, no? Això també. Tot i que hi ha d'altres que també tenen festa el dilluns, però bueno, tampoc cal fixar-nos amb el que fan els altres. Anem a conformar-nos amb el que
tenim. Tu t'estàs fixant en el nostre veí Aragó,
sí,
no?
Sí, 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 totalment. Laura González, escolta, bueno, anem per ordre, anem a repassar coses que s'estrenen avui, que he vist alguna cosa rara per tu, vaja.
Per mi?
Sí, sí, la de l'animal...
Estàs parlant...
La de l'animal aquest, l'oso vicioso aquest.
Sí, però aquesta justament aquí a Lleida pues, no la tindrem estrenada.
Bueno,
ni al Funàtic ni al cinema.
Però quan la tinguem, és una pel·lícula per tu aquesta, no?
Per què?
No sé, és comèdia negra, sang i fetge...
Està basada en un fet real. En un parc dels Estats Units, un oso doncs, va robar-los, i perquè ells ho fan, roben menjar,
sí,
i queviures i motxilles, i hi havia cocaïna dintre d'una motxilla d'uns turistes, i bueno, va estar sembrant el caos aquest oso durant uns dies que va estar col·locat, pobret.
Ja, ja. Pobre. Bueno, vinga, va,
està basat en fets reals.
Explica'm, va.
Película.
Explica'm.
Però aquesta, ja et dic, a Lleida...
Aquesta de moment no.
De moment no la tindrem.
Bueno.
Oso vicioso. Però sí tindrem Dungeons and Dragons Honor entre Ladrones,
que
és una pel·lícula d'aventures basada en el joc Dungeons and Dragons. Bueno, és una quest, al final és una missió d'una partida de rol. A la gent que juga a rol, doncs aquesta pel·lícula els hi pot agradar. O poden trobar mil crítiques, perquè ja sabem que a vegades els friquis són una mica prim mirats amb aquestes coses, eh?
Home, jo el que trobaré en aquesta pel·lícula és el Capità Kirk.
Sí, bueno, l'actor.
Sí, l'actor. Sí. És que tinc sí. Mono de Star Trek, que fa dies que no fan una pel·lícula nova.
Ni la faran, perquè ja ho van dir que... va morir el personatge que feia el rus, aquell noi.
Sí, sí, sí.
Llavors van dir que ja deixaven de fer les pel·lícules.
El Chekhov. Bueno, bueno, tot això es pot revertir. Vale, Dungeons and Dragons, que a més és un dels jocs que juguen molt a la sèrie de Big Bang Theory. Dungeons and Dragons.
I a Stranger Things, també.
Bueno, que en castellà és Dragones i Mazmorras.
Sí, correcte.
Quan jo era petit, que tu no havies ni nascut, hi havia una sèrie d'infantil, de dibuixos animats que es deia...
Perdona, però sí que havia nascut, Ricard. Jo també he vist Dragones i Mazmorras.
Ah, pues això, Dragones i Mazmorras. Bueno, però devies de ser molt, molt petita.
No tant, bueno, no tan petita.
Pues nada.
Com Ricard, que ja tinc una edat. Faig aquesta cara de nana, però no.
Molt bé, què més?
Què més tindrem? Doncs mira, tenim una pel·lícula xilena que es diu El Castigo i és un drama sobre el segrest d'un fill. És una pel·lícula de suspense i de rols de família, El Castigo, una pel·li xilena.
Caram.
També tindrem... És que hi ha 8 estrenes avui, entre unes coses i altres. Tindrem també Una bonita mañana, que és una pel·lícula francesa protagonitzada per la Lea Seydoux, que és un drama romàntic amb el rerefons de la malaltia, d'una malaltia degenerativa. ¿Vale? Una parella que té una filla que té una malaltia neurodegenerativa i bueno, pues això. Tindrem també una comèdia romàntica, és a dir, un drama romàntic, pues també una comèdia romàntica que es diu Crònica d'un amor efímero, també ens arriba des de França, i va posar això, sobre una relació en la maduresa, que no en la bellesa, vull dir, no és de gent gran, és de gent madura.
Bueno.
O sea, pues com tu, com jo.
Ah, som madurs, ja som madurs. Bueno, també és veritat que també et diré que fa molts anys, quan una persona li deien una persona madura, tenia un significat i avui en dia és un altre, no? O almenys els que hi arribem fem que canvi el significat. Veus? Els 50 són els nous 30 i aquestes coses.
Sí, i que al final una persona madura no té res a veure amb l'edat, perquè pots tenir 60 anys i ser un immadur.
Tens tota la raó, tens tota la raó. No sé per què sempre ho hem associat a gent gran, la maduresa. Se suposa perquè vas madurant i vas guanyant experiència, però no té per què ser així, eh?
Sí, sí. Bé, tindrem també dos estrenes Made in Spain, que són... Tini Tina, que és una pel·lícula de terror, thriller, intriga, sobre un matrimoni que adopta a dos germans una mica inquietants, que són un nen i una nena. Mm. Vale? I després tindrem Loli Tormenta, que està protagonitzada per Susi Sánchez, i és una comèdia dramàtica sobre l'Alzheimer. Vale? Mm. Que aquesta pot estar molt bé. I ja per finalitzar tindrem una pel·lícula que ens arriba des de Polònia, que es diu Purgatorio, vale? Que va sobre les ànimes que viuen al purgatori. I no... És un drama sobre religió. I tindrem també una pel·lícula d'animació que es diu Oink Oink.
Oink Oink.
I és una pel·lícula que arriba des dels Països Baixos, està feta en stop motion i va sobre una família, bueno, una nena que li regalen un porquet per l'aniversari i ella pues, l'ha de cuidar i protegir com qualsevol altra mascota, però bueno, té certes amenaces al seu voltant.
Clar, clar.
Aquest porquet.
Molt bé. Sí, sí. Doncs aquestes són les estrenes d'avui. Si em permets, us avanço una estrena de la setmana vinent, que jo crec que és una de les grans esperades, no sé si per tu també, eh? Super Mario Bros. Super Mario Bros. La pel·lícula.
Super Mario Bros. La pel·lícula. Bueno, a veure si és esperada.
Has vist el tràiler?
Sí, he vist el tràiler, pinta molt bé. Després de la setmana que ve, pues, també me ve de gust veure la de l'exorcista del Papa amb Russell Crowe. Ja saps que a mi les pel·lis d'exorcismes m'encanten.
Sí, sí.
I
la de Air. I la de Air també.
Sí, també estarà bé, va sobre la història de les sabatilles Nike Air amb Michael Jordan.
Sí.
I tot el tema empresarial. Bueno, va començar, de fet, tot l'esponsor dels esports amb allò.
Sí, 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 sí. Suposo que està basada en fets reals, però que l'hauran dramatitzat una mica, no?
Està dirigida pel Ben Affleck, que també la protagonitza, i va pues, sobre tot aquest mundillo del management dintre de les marques esportives, de roba esportiva.
Doncs ja ho sabeu, la setmana vinent les estrenes de cartellera seran dimecres dia 5. I, bueno, està bé, Laura, perquè després tens els dies festius aquests per dir me'n vaig al cine. I tens les estrenes d'avui i les de la setmana vinent. Ja les tens totes a partir de dijous. Trobaràs un forat per anar al cine?
No ho crec. No ho crec.
Vale.
No ho crec. Pues
nada,
però bueno, però,
i si intentarem. I si poguessis anar, quina aniries a veure?
Jo tinc pendents moltes pel·lícules encara. Tinc moltes pel·lícules pendents. Sí,
Vale, escolta, abans d'arribar a la una, a Apple TV Plus, estrenen Tetris, una pel·li documental sobre la història del joc, del Tetris, eh?
Hosti.
Sí, sí, sí.
És allò que faig jo al maletero cada cop que faig una mudança.
Vale. Sí, sí, tu i molts, tu i molts. Sí. En fi, Laura González, escolta, que ha estat un plaer, que tinguis bona Setmana Santa. Et dono festa la setmana vinent, eh? I a l'altra...
Perfecte.
Com que tu estàs treballant a la... Bueno, un dels llocs on estàs treballant és de la branca dels llibres. Suposo que te ve unes setmanes de molta feina amb el tema de Sant Jordi, eh?
Sí, la veritat és que sí. Intentarem fer una connexió petita, però sí, el sector del llibre va liat aquests dies.
Bueno, pues
sí,
tu tranquil·la, que durant el mes d'abril jo escoltar-te necessito escoltar-te, i els oients també, els divendres. Per tant, ni que sigui així, 5 minutets, ens dius el que hi ha i ens arregles el cap de setmana.
Molt bé, doncs vinga.
Bona Setmana Santa.
Bon cap de setmana. Adéu.
Gràcies, Laura. Nosaltres, que ens plantem a la una. Soc el Ricard Álvarez. Després hi tornem. Avui estarem nosaltres el Xavi Palau, Mari Carmen Salvador i l'Espai Groc, aquí a COPE Lleida.
És la una, les 12 en Canàries.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido, como siempre, a Mediodía COPE. Acabamos de conocer el último parte médico sobre el estado de salud del Papa Francisco. Tras las pruebas que se le han realizado esta mañana, el Papa evoluciona favorablemente de la bronquitis que sufre y mañana recibirá el alta y volverá a la residencia de Santa Marta. Una noticia que acabamos de conocer, el Papa recibirá mañana el alta en la clínica Gemelli y es una noticia que ampliaremos en unos minutos. Pero fíjate, desde que el jueves pasado empezamos a hablar del incendio de Castellón, la verdad que el fuego ha sido uno de los protagonistas en nuestro país en esta recta final del mes de marzo. Ese incendio, el que afecta a las provincias de Castellón y Teruel, evoluciona bien y podría darse por estabilizado en las próximas horas después de arrasar 4.700 hectáreas. Se trabaja también para extinguir el de Baleira en Lugo, que está estabilizado y que ha quemado 1.400 hectáreas, y se trabaja también en los 28 que se han declarado en Cantabria. Pero la situación más preocupante ahora mismo se está viviendo en el Principado de Asturias, donde hay al menos 120 fuegos activos que han obligado a cortar varias carreteras, entre ellas la autopista A8 a la altura de Cadavedo, donde el tráfico ha estado interrumpido durante varias horas. Hay además cientos de vecinos desalojados. Los bomberos están trabajando especialmente en la zona de Valdés y Tineo, en la parte occidental del Principado, donde están contando ya con la ayuda de la Unidad Militar de Emergencia. Y este es precisamente uno de los grandes problemas al que se están enfrentando, el intenso viento que está complicando y mucho las labores de extinción. Ahora mismo, si miras el mapa de Asturias, pues es que está plagado, completamente plagado de focos. Y otro donde se trabaja intensamente es en el declarado en el Monte Naranco de Oviedo. La capital asturiana ha pasado la noche en vilo, amenazada por un fuego que ha obligado a desalojar a un centenar de vecinos del barrio de Fitoria, entre ellos Lourdes.
Estamos los vecinos desde las 4 de la mañana en la calle, desalojados y no sabemos lo que pasa aquí. A ver, nos dicen que si es intencionado, que si no sé qué, no sé.
Pues el fuego ha calcinado buena parte de la zona alta de este monte, uno de los pulmones de Oviedo. Las llamas se ven desde toda la ciudad. Por la noche la imagen era impresionante. La silueta de la torre de la catedral y de fondo muy cerca, pero muy cerca, el rojo intenso del fuego. Y lo decía, lo apuntaba esta vecina, tantos incendios, 121, como decimos a la vez, declarados en tan poco tiempo, pues no es una casualidad. El presidente asturiano pide ayuda para identificar a los que ha calificado de terroristas del fuego y la Guardia Civil está investigando ya a varios sospechosos. Y tras conocer pues todo esto, lo que está pasando en este arranque de la primavera en nuestro país, tenemos que hacer una reflexión. Según el Centro de Satélites Europeo, en lo que va de año se han arrasado unas 27.200 hectáreas, lo que implica que en solo 3 meses España ha perdido en incendios más superficie que en años completos como 2008, 2010 o 2014. Y esto solo al comienzo de la primavera. Si continúa esta tendencia, no quiero pensar lo que puede ocurrir este verano. Pues enseguida vamos a estar allí en el Principado de Asturias para conocer la última hora, pero antes otros asuntos destacados que nos cuentan titulares Ángel Correas.
Sí, Pilar, a las puertas de la Semana Santa llega a España la borrasca Matis, que puede dejar inestabilidad, sobre todo fuertes vientos en la zona norte. Estos días se van a caracterizar por contrastes térmicos. En ciudades como Pamplona o Vitoria habrá ambiente fresco y no llegarán a los 15 grados, mientras que en Sevilla y en el Valle del Guadalquivir en general rondarán los 28 grados. A estas horas Estados Unidos se blinda ante la posibilidad de que se registren importantes protestas después de la imputación del expresidente Donald Trump por comprar el silencio de una actriz porno. La policía asegura que se pueden dar todos los escenarios, incluso algo similar a aquel asalto al Capitolio en enero de 2021. Un dato más económico, la tasa de ahorro de los españoles se ha caído hasta el 7,2%, es la cifra más baja desde el año 2018. Las familias españolas han ahorrado un 46% menos que en el año 2021. Y en el vídeo para el mes de abril, el Papa hace un llamamiento a construir una cultura de la paz que pasa por un recurso cada vez menor a las armas, porque una paz duradera, dice, solo puede ser una paz sin armas.
Y en los deportes, Luis Munilla, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
El Barça admite oficialmente los contactos por Messi.
Ha terminado hace unos minutos una comparecencia del vicepresidente deportivo Rafael Juste, ha repasado toda la actualidad del club y ha puesto con más claridad que nunca encima de la mesa el posible regreso de Messi, Víctor Navarro.
Ha dejado claro que todos en el Barça esperan su vuelta y que el propio Leo Messi también lo querría. La segunda voz más importante del Barça, el vicepresidente primero y deportivo Rafael Juste, ha asegurado que ya hay contactos entre Barça y Leo Messi, que Ansu Fati debe guiarse solo por sus deseos y no los de su padre, que Joan Laporta hablará este mes de abril en rueda de prensa sobre el caso Negreira, que están convencidos de que la UEFA no les dejará sin Champions y que la historia entre el Barça y Leo Messi debe acabar de manera bonita.
Sabe Leo y sabe su familia el afecto que les tenemos. Por supuesto que me encantaría que él volviese, lo digo a título personal, pero también creo que habría mucho aficionado que compartiría mis palabras por lo que podría representar, no tan solo a nivel deportivo, a nivel social, a nivel económico, etcétera, etcétera, pero porque también creo que las historias bonitas en la vida tienen que acabar bien, ¿no? Tenemos contactos, por supuesto, con ellos.
Tenemos contactos con ellos, dice el vicepresidente del Barça sobre Messi. Noticia de última hora, apelación, desestima el recurso del Betis por las sanciones Sergio Canales. Jorge Bilda ha dado la última lista de la selección femenina de fútbol antes de la del Mundial. Siguen sin estar ninguna de las 15 jugadoras de la polémica, pero la noticia es que vuelve Irene Paredes. Y en la Fórmula 1, Gran Premio de Australia, recordamos, mejor tiempo para Fernando Alonso en la primera jornada de entrenamientos, que han estado marcados por la lluvia, con Carlos Sainz quinto.
Estás en Mediodía Cope.
En defensa de tota vida. Estimats diocesans, el dissabte passat, l'Església va celebrar la festa de l'Anunciació del Senyor. Des de fa uns anys, aquest dia 25, el dediquem a participar en una jornada especial en defensa de la vida humana. Una defensa que no té límit en el temps ni en l'espai, encara que accentuem aquesta preferència el dia en què comença la vida en el món, al si de la Mare de Déu. 9 mesos després, celebrarem la festa del naixement de Jesucrist. Recordem tot això una vegada més perquè en aquests moments s'han aprovat unes lleis al nostre país encaminades a afeblir la protecció de la vida humana. A l'ésser concebut i que espera en el si matern el moment de nàixer, se li endossa una llei que permet la seva eliminació, mentre alhora es vol estendre la idea d'un fals dret de la dona sobre la realitat que porta en el seu cos, l'anomenada llei de l'avortament. També s'ha aprovat una altra que proposa l'eliminació de la vida d'un malalt o un ancià, apel·lant a la compassió perquè no s'ofereixi més en aquest món, però que sigui un tercer, un sanitari, el que s'encarregui de l'assumpte, obviant les conviccions més profundes d'uns i altres i assenyalant-les en futures llistes els qui no se sometin a la legislació vigent. Tot molt legal i molt lliure. És l'anomenada llei de l'eutanàsia. Hi ha altres lleis que socaven els fonaments de l'antropologia cristiana i els seus promotors se sorprenen que milions de conciutadans no vulguin acceptar aquestes orientacions cap a la nostra societat. Cal recordar la fortalesa de molts màrtirs al llarg de la història per no acceptar determinats plantejaments contraris a la voluntat de Déu de les promeses i per resistir fins a la mort enfront de la injustícia d'algunes lleis. Davant d'aquesta situació, malauradament acceptada per la societat, es pretén que l'Església Catòlica condescendeixi en la seva comprensió. Recordem que fa poques setmanes es va signar per part de moltes confessions religioses un comunicat en defensa de la vida humana i en contra de la legislació que condueix a la mort. Encara que el tema que ens ocupa és molt més ampli, perquè afecta també a altres grups humans, sense conviccions religioses. És un tema no sol religiós, sinó social. L'Església ha expressat amb claretat i contundència a favor de la vida i no ha transigit mai a afavorir la mort provocada del ser humà perquè destorba, no serveix o no s'ajusta als propis interessos personals i familiars. No és cap novetat que molts catòlics, tant seglars com preveres i bisbes, facin afirmacions públiques en contra d'aquestes lleis i no vulguin renunciar a la llei de Déu. Davant d'això es pretén caricaturitzar aquesta opinió dels creients i vincular-la a alguna opció política per desvirtuar les seves afirmacions. Fins i tot se'n riuen i amenacen els que desitgen resar per salvar vides humanes i es neguen a col·laborar com a executors de mort. Es parla massa de reculada o de progrés a l'hora de qualificar lleis, opinions i actituds. Els cristians no volem agradar a aquests o estar a gust amb aquestes conegudes opcions. Volem mostrar coherència amb la fe que ensenya l'Església i que afecta a la vida ordinària. Amb la meva afecte i benedicció, el vostre bisbe Salvador.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Què tal, com estàs? Soc el Ricard Álvarez, 11 minuts per sobre de la una, divendres 31 de març del 2023. Recorda que acabem el mes de març, que la setmana vinent és Setmana Santa i que no tindrem programació local des de Lleida, així que seguiràs tenint programació en català amb el nostre company José Miguel Cruz, des de COPE Barcelona per tot Catalunya. I després de la Mona hi tornarem, des de COPE Lleida, a les 12:20, el dimarts, que ja serà dia 11 d'abril. Això sembla que no, però passa volant, eh? Però vaja, que encara estem aquí, que encara ens queda fins a arribar a les dues. Estarà amb nosaltres tot seguit el Xavi Palau, candidat del Partit Popular a les properes eleccions municipals. També estarà amb nosaltres la Mari Carmen Salvador i l'Espai Groc, on parlarem de moltes propostes de cara al cap de setmana i a la setmana vinent. Bé, segueix pujant la temperatura ja per sobre dels 23 graus a la ciutat de Lleida. Nosaltres el que fem és buscar tot seguit la darrera hora informativa.
COPE Lleida.
Estàs informat.
S'està parlant, i molt, de la intel·ligència artificial, que si sí, que si no, és increïble l'ésser humà, les persones, que ràpid ens polaritzem i que ràpid perdem els grisos. Avui en dia et pots trobar ràpidament al teu cercle de persones properes gent que segurament estaran molt a favor de la intel·ligència artificial i gent que estaran totalment en contra de la intel·ligència artificial. Bé, és cert que hi ha hagut un document que està signat per 1.000 experts i persones vinculades al món de les noves tecnologies que demanen que es deixi de prémer l'accelerador, que és millor avançar, potser una mica més lent, però amb unes bases més ben posades, cosa que hi estic totalment d'acord. Ara, intentar parar la evolució de les noves tecnologies, i en aquest cas la intel·ligència artificial, que per cert fa molt temps que existeix, el que passa és que ara s'ha popularitzat, doncs ho trobo una tasca difícil. De totes maneres, Itàlia diu que bloquejarà l'ús de ChatGPT. Ja saps que és ChatGPT, és un chat en el que tu estàs parlant amb una intel·ligència artificial. No és el, no és l'única que hi ha al mercat, eh? Però diu que de moment a Itàlia el bloquejaran l'ús per no respectar la legislació de dades dels consumidors. En fi, jo crec que serà posar pals a les rodes. O sigui, intentar posar portes tanques al camp, però vaja, el debat està al carrer. La setmana que ve, Setmana Santa, canviant de tema, i al Pirineu i a la província de Lleida l'ocupació turística fregarà el 90%. Els esports d'aventura es podran combinar amb el final de la temporada d'esquí a les estacions on encara puguin tenir neu i puguin estar obertes. Tant si et quedes a casa com si marxes a fer turisme, hi ha una cosa que ja ens podem començar a gravar a foc. Hem d'estalviar aigua. Hem d'estalviar aigua. Les cooperatives reclamen que es defensi l'ús de l'aigua per a l'alimentació a la cimera que s'està duent a terme contra la sequera. Per exemple, el panís és un dels sectors que estarà més afectat amb aquestes pèrdues que podrien arribar si no plou, perquè sempre acabem amb aquesta frase, amb aquesta cua, si no plou al mes d'abril, podríem estar perdent el 60% de la producció de panís, per exemple. Això són 400.000 tones. L'Agència Catalana de l'Aigua diu que el 25% dels municipis catalans consumeixen més dels 230 litres d'aigua per persona al dia. Aquesta xifra és la que fixa les restriccions vigents per la sequera, tot i que encara no han sancionat els ajuntaments. Insisteixo que no se soluciona res sancionant els ajuntaments, perquè si als ajuntaments els hi falta diners, acabaran pujant els impostos a tota la població i aquí pagarem justos per pecadors. És a dir, jo que vigilo, que no gasto, que escolta, que estic molt per sota dels 230 litres d'aigua per persona al dia, em tocarà pagar com a el que, per exemple, la malbarate. No és la manera. És la manera fàcil, no és la manera efectiva. Des de la Generalitat crec que no ni se n'han adonat. El que passa és que fer un control exhaustiu comportaria doncs feina, i això segurament és el que no els agrada, haver de fer molta feina. Això és igual que col·locar un radar de velocitat màxima en una recta, sense cap mena de perill aparent. Doncs escolta, què vols que et digui? No sé si baixa la sinistralitat, però més ajudaria tenir segurament més presència a punts negres, i també ajudaria eliminar els punts negres de la xarxa viària, per exemple. Però clar, l'afany recaptatori és desmesurat perquè falta diners per tot arreu. Vinga, que està amb nosaltres ja el Xavi Palau.
COPE Lleida.
Estàs informat.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. 974-47-1438.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
I ara està amb nosaltres el Xavi Palau, és el candidat del Partit Popular a les properes eleccions del mes de maig, a les municipals, a l'Ajuntament de Lleida. Xavi, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia, Ricard, i molt bon dia a tots els oients de COPE Lleida.
Escolta'm, el Xavi Palau avui podríem parlar de barris, però des del punt de vista de com estan els barris, del manteniment, de la mobilitat, que hi ha coses a dir, eh?
Home, doncs és evident, perquè segurament que si fem un recorregut per tots els barris de Lleida no se'n salve ni un, Ricard, i així segur que ho comprenen també els oients que ens estan escoltant, que tenen moltes deficiències. Per aquest motiu considero que un dels grans dèficits en la gestió del govern de Puyol i Postius i també de la complicitat de Talamonte ha sigut l'abandonament total dels barris, i com més allunyats del centre, pitjor. Per aquest motiu nosaltres proposem d'entrada, quan arribem al govern de la Paeria, com una de les primeres mesures, juntament amb el tema de la seguretat i atenció als drets dels veïns i veïnes de Lleida, és establir una auditoria de barris. Una auditoria de barris en què tenim que parlar i conèixer, de la mà de les entitats veïnals i dels veïns pròpiament, quines són les principals deficiències per poder-les corregir de forma immediata, posant en funcionament una brigada que dugui a terme un acompanyament en la realització de totes aquelles millores que siguin imprescindibles i que en 24 hores s'hi puguin fer. No pot ser que els veïns fem una queixa i que hagin passat mesos i no s'hagi corregit, perquè això vol dir que la burocràcia, la lentitud de l'administració i la incapacitat de la gestió dels governants són al final un problema en el dia a dia del funcionament de la ciutat. Per aquest motiu és important, imprescindible, tenir una auditoria de les deficiències dels barris i, simultàniament, també farem una auditoria de la manca de manteniment de les instal·lacions esportives de la ciutat, perquè al final també és imprescindible que els joves, i no tan joves, que practiquen algun tipus d'esport, tinguin unes instal·lacions dignes. I segurament, Ricard, que si parlem de les deficiències als barris, la gent ens diran que fa falta manteniment de les voreres, fa falta neteja...
És que la paraula manteniment està de moda darrerament. Falta de manteniment des de fa 2 anys que se'n parla moltíssim a Lleida. Evident.
Ja se'n parlava, però a la Covid ho exagera. A la Covid, Ricard, sempre ho he dit, el govern de la Paeria va agafar vacances. Mentre tothom està de casa patint i reclamant que la unitat militar d'emergències anés a les ciutats a desinfectar carrers, vies públiques, residències i espais municipals, a Lleida no es va fer, per una qüestió ideològica i partidista. Sí. El govern de Puello o Postius, que se'n van anar de vacances, o alguns inclús, com l'alcalde, que es va saltar el confinament en un restaurant de la ciutat, que la gent a vegades sembla que no se'n recordi, doncs, evidentment, van provocar que aquesta manca de atenció, d'abandonament, es va agreujar com a conseqüència de la paralització d'alguns serveis municipals bàsics.
Sí, però les restriccions de la pandèmia s'han acabat i, en canvi, el manteniment no ha tornat.
Perquè quan un govern és poc treballador, se li acumula la feina. I quan tots sabem que si una ciutat no es manté el dia a dia, al final l'acumulació de la deixadesa i la brossa és tan gran que fa molt difícil que si no fas una inversió extra es pugui equilibrar. I per aquest motiu segurament tindrem que dur a terme un pla de millora de barris, un pla de millora de voreres, il·luminació, manteniment de zones verdes i jardinades, un pla d'habitatge per dignificar els edificis més antics, evidentment també eliminar les barreres arquitectòniques per a les persones amb qualsevol tipus de discapacitat i evidentment per aquest motiu nosaltres el 2023 en aquestes pròximes eleccions municipals no prometem grans obres sinó que prometem grans inversions en el manteniment. Crec que a aquesta ciutat el que li convé a Ricard és posar ordre. Ordre vol dir donar-li una neteja a la imatge de la ciutat i en aquest sentit no cal grans infraestructures d'inversions, de promeses falses que queden molt bé ara en campanya electoral vendre-les, sinó que el que cal és invertir en allò que ens afecta en el dia a dia, que són els carrers, les voreres i, evidentment, la imatge del conjunt de Lleida.
El que tenim, que ho tinguem bé.
Exacte.
I quan ho tinguem bé, llavors podem pensar en d'altres obres.
I, evidentment, que tinguem bancs dignes i nets, que tinguem unes places adequades, que tinguem unes places que no estiguin apropiades sempre pels mateixos per menes delinqüents, incívics, que moltes vegades la gent gran no pot ni té espai per seure. Evidentment, tenim que buscar la conciliació entre el son, el dormir, el descans i les terrasses. Evidentment, també tenim que dur a terme un pla en el sentit d'harmonitzar la convivència entre tots els veïns, ajudar a la vegada que si tenim una ciutat neta, digna i correcta, ajudarà a promocionar econòmicament Lleida i, en definitiva, això té que ser un impuls des del punt de vista econòmic, el que tinguem uns barris dignes, uns barris en els quals la gent ens puguem viure en comoditat, doncs això ens ajudarà a la imatge de la marca de Lleida, que és molt important.
Mm-hmm. Parlaves també de les zones verdes. Aquí sembla que no hi ha no hi ha una idea comú des de l'equip de govern, perquè a segons quins llocs es planten arbres, en d'altres llocs es deixen morir, i en lloc de que el verd estigui inundant la ciutat, sembla que cada vegada n'hi ha menys.
Els 45 anys de govern d'esquerres i progressistes a Lleida s'han caracteritzat per plantar paviment i ciment, no plantar arbres. Això és una herència que venim arrastrant com a ciutat, que altres ciutats importants d'Espanya o ciutats mitjanes com la nostra doncs no tenen aquesta peculiaritat. A Lleida sí, amb temperatures a l'estiu de 40-42 graus, surt foc del carrer. Aquesta és una frase molt lleidatana, és que surt foc. Viurem un estiu, que no se n'està parlant, Ricard, de molta calor i de molta sequera.
Si no canvia la cosa, la veritat és que anem cap aquí.
Per molt que canviï, no arribarem a que canviï el suficient. Això farà que tinguem un problema en el manteniment de les zones verdes i ajardinades i és possible que hi hagi restriccions. El govern de la Paeria i de la Generalitat avui, 31 de març, encara no ha pres cap mesura per pal·liar els efectes d'aquesta sequera. Per tant, és molt possible que a l'Horta de Lleida, com en el manteniment de les zones verdes, a l'hora de regar tingui conseqüències. Com per exemple tindrà conseqüències el tema dels mosquits a la zona de la Mitjana i de l'entorn del riu i, en conseqüència, hi haurà més rates al carrer. que moltes vegades ja ens queixem, sota en barris com Pardinyes, que fruit del porta a porta s'està acumulant brossa i brutícia a la via pública. Per tant, és evident en aquest sentit que a Lleida fa falta més zones verdes, menys ciment. Està molt bé que es pintin places com ara la del Clot, però això no regla res, i també és molt important que cal tenir en compte que només a Pardinyes fan falta 400 arbres, en el conjunt de la ciutat més de 3.000. Però si plantem els arbres, que no són els adequats per temperatura, els plantem fora de la temporada de plantació i després resulta que no els reguem perquè no hi ha un sistema de reg adequat, doncs al final acabem convertint Lleida en una ciutat de pols, ciment i calor, que evidentment és això just, que si tant parla del canvi climàtic, més ens perjudica en el dia a dia de la vida de les persones, sobretot de la gent gran. La gent gran pateix molt la calor, les persones amb qualsevol tipus de discapacitat. Per cert, una de les nostres propostes parlant de la gent gran és establir i construir un centre de dia a l'Horta. Hi viuen aproximadament 6.000 persones, la majoria són persones grans, algunes d'elles vídues o vidus, i en aquest sentit la soledat és famella, i per aquest motiu cal un centre de dia per acompanyar-los.
Parlàvem al principi de, bueno, de manteniment, i parlàvem de barris i de mobilitat. La mobilitat és una cosa que s'hauria de pensar globalment i després anar actuant localment i no, anar, i no fent obres. És a dir, escolta, en aquest carrer fem un carril bici, ja, però i a la punta del carrer, aquest carril bici, on va parar? D'això a Lleida n'hi ha molts exemples.
Unes idees molt ràpides. Ja veu, Ricard, que estic aquí sense papers i ho tinc molt clar, que és en tema de mobilitat. Punt primer, fa falta un pla de mobilitat. Fa falta establir una circunvalació per les afores de Lleida. No pot ser que per creuar Lleida tinguem que passar sempre pel passeig de Ronda, Rambla Ferran, Príncep de Viana. Al final això es col·lapse. Punt primer. Punt segon. Molta precaució en la pacificació de carrers. Perquè vianalitzar carrers, el que acaba provocant moltes vegades, és que no es posin a disposició dels peatons, sinó que es posin a disposició de més terrasses que creen conflictes i soroll. Punt tercer. Eliminar els patinets si no compleixen les restriccions, si no compleixen les ordenances i les normes. Ja està bé de que els patinets passen per on els doni la gana, provocant caigudes de gent, perquè al final el carrer, el peató, la via pública és pels peatons, pels vianants. Quart, molt important, tema d'autobusos. Els autobusos no pot ser que a Lleida, una ciutat de 142.000 habitants, segons de quins barris vinguis, tinguis que fer una parada prèvia per agafar un altre autobús o t'enllaci en un altre lloc. Això és inconcebible en una ciutat com Lleida. Per tant, aquí cal dur a terme un pla radical de millora en el funcionament i les línies d'autobús. I en aquest sentit és importantíssim millorar freqüències tots els dies de la setmana i ampliar-ne cap a l'hospital i al tanatori i als barris perifèrics. Seguretat viària, importantíssim. El que no pot ser és que hi hagi carrers com a la Mariola, el Cardenal Cisneros o Carrer Mar que s'acabin convertint com a autopistes per fer curses de cotxes. Per tant, en aquest sentit cal tenir cura respecte de les senyalitzacions. I per tant, des del punt de vista de mobilitat, crec que tenim un gran repte per davant, i el govern d'esquerres, que diuen ser els que més alardegen de tenir una mobilitat controlada, crec que l'estan perjudicant, i més amb les obres d'ampliació innecessàries d'algunes voreres de Lleida.
Em feien arribar una demanda, que jo crec que això en podem parlar a la propera tertúlia de polítics que tinguem, i és que el camp escolar, que ja sabeu que conviuen tres instituts, Joan Oró, Giligaia i Màrius Torres, amb una població, i enteneu-me, població, vull dir, amb un moviment de persones diari d'unes 3.000 persones, que no és poc, la majoria menors d'edat, estudiants, que, escolta, si els hi poses fàcil, doncs encantats, i mestres i els professors també, d'anar en bicicleta, en parlaven de que quan hi ha molta gent que baixa pel passeig de Ronda, quan arriba a la plaça dels Pagesos, s'acaba el carril bici i ja no torna a aparèixer fins als instituts.
Bueno, és que
hi ha un tram allí que desapareix absolutament tot. La vorera, a més, allí es fa més estreta i dificulta d'una manera alarmant, a més és perillós, la convivència entre peató, patinet i bicicleta.
Jo no sé si us passa als oients, però moltes vegades vas conduint i és que el tema de la seguretat viària és importantíssim. Entre carrils bici que s'acaben, entre bicis, patinets, voreres més amples i carrils de circulació més estrets, al final no saps per on vas. Has de mirar quatre llocs diferents a la vegada, i això sempre em passa a mi, a l'entorn d'en Salt Claver o per venir aquí a la COPE. Avinguda de Catalunya en carrer Acadèmia. Per tant, en aquest sentit és molt complicat la pacificació, i al final dona la sensació de que sempre patim els mateixos. La seguretat viària, com bé dius tu, amb aquest tema dels escolars, però també hi ha una altra qüestió. És indignant el que passa a la temporada del bon temps, quan la gent venen d'algunes discoteques que estan ubicades a les afores de Lleida. És inconcebible que la gent per la nit tingui que vindre caminant des del cementiri cap a la via, cap als carrers del centre de la ciutat. Això és seguretat viària, també, i això no ho podem permetre. I això s'està permetent per part d'aquest govern de la Paeria. I en aquest sentit crec que cal prendre mesures i adoptar-ne de forma immediata per garantir la seguretat de les persones. I en aquest sentit també tenim que proliferar, sobretot atenent les persones que tenen algun tipus de dificultat o malaltia, habilitar el taxi servei demanda, RUCS, ASUCS, RAIMAT, i evidentment també a l'Horta per acompanyar les persones grans per als centres sanitaris. Evidentment crec que hi ha molta feina a fer, crec que és viable, estem fent propostes, Ricard, que com pots comprovar no són cares, ni estem fent prometent grans inversions d'ampliar, no. Això que estem fent és posar ordre a la ciutat, garantir la seguretat viària, garantir la seguretat de les persones, garantir una mobilitat coherent i sobretot que la gent no es deixi enganyar amb les zones de baixes emissions, perquè el govern de la Paeria, quan torni a sortir aquest govern d'esquerres, serà pràcticament impossible circular pel centre de la ciutat perquè tenen un pla que amaguen i no expliquen per prohibir o limitar l'ús dels vehicles al centre. I evidentment crec que aquí això cal dir-ho, posar-ho de relleu i no deixar-nos arrossegar per aquestes polítiques d'esquerres que no donen llibertat, sinó que limiten.
Doncs és un tema que també jo crec que se'n parlarà en aquestes, bueno, en aquestes properes setmanes. Hem parlat de mobilitat, d'urbanisme, de manteniment de la ciutat de Lleida amb el Xavi Palau, que és candidat del Partit Popular a les properes eleccions municipals a l'Ajuntament de Lleida. Xavi, com sempre, un plaer, gràcies.
Moltes gràcies i molt bona Setmana Santa per tothom.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
I un divendres més, que ens acompanya la Mari Carmen Salvador. A més, avui ja et dic de què ens ve a parlar. Ens ve a parlar de Setmana Santa, però avui és els Dolors. Per cert, eh?
Avui sí. Sí. Avui divendres de Dolors.
Sí. No, al final m'ho vaig aprendre, aquest sant, perquè com que no ve amb número exacte, és divendres abans de la Setmana Santa. Ja me l'he après per això, eh?
Exacte. Pues, avui és divendres de Dolors, per tant, felicitem a totes les Dolors, sí. Des d'aquí.
I tant. Mari Carmen, amb qui estàs?
Doncs tinc el senyor Segarra amb mi, i a prop de la Setmana Santa i de les desfilades processionals de les diferents congregacions i germandats, que començaran ja aquest diumenge de Rams, amb la Congregació dels Dolors i el Dijous Sant, la del Silenci, del Crist de l'Agonia, doncs avui hem convidat el senyor Segarra, que Eduard Segarra és el prior de la Congregació de la Sang. Bon dia, senyor Segarra.
Bon dia.
I moltes gràcies. El proper 7 d'abril, divendres sant, estan ja ultimant els preparatius per la processó del Sant Enterrament?
Tenim ja pràcticament tots els passos enllestits, els tenim exposats fins al dimecres sant, dia 5 d'abril, els tenim exposats a l'església, tothom els pot visitar i sorprendrà pues, de les novetats que hi ha enguany, no? Que si volem anem comentant o entrem després en detall.
Horaris de visita? De les...
Totes les tardes de 6 a 8 i el diumenge estarem de 11 a 2 i de 6 a 8 també.
Moltes gràcies. Bé, doncs aquest any tenim una novetat parlant de la Congregació de la Sang, perquè s'ha restaurat el mantell de la Mare de Déu de la Soledat. És així?
Sí, enguany hem tingut 3 mesos en restauració a uns professionals de Barcelona, el mantell ha tornat, el tenim exposat des del dissabte que vam obrir l'exposició, el dissabte 25 de març, i la veritat és que ha quedat espectacular. Coincidint també amb l'estrena del mantell restaurat, també hem restaurat el tabernacle, o sigui, el pas, el que coneixem com el carrer, se coneix com el pas, no? També els tallers Ferrer, juntament amb el seu soci, en el Lluís Capdevila, han fet una restauració magnífica, artesana, han estat més d'un mes treballant en més de 3.000 fulls de pa d'or, bueno, han sigut coses que només poden fer ells.
Però ja ens ha dit una cosa important, que està exposat també el manto, ha de tenir una vigilància molt estreta.
Bé, bueno, estem allà permanentment, sempre hi ha persones, i posteriorment també hem estrenat una vitrina on se conserva i es pot exposar durant tot l'any. Això també és una gran novetat, té un cost elevat, però vull dir, això permetrà que tothom pugui veure el mantell durant tot l'any.
Com s'ha finançat la restauració del mantell?
De moment, totalment en aportacions voluntàries i personals, o sigui, no, una recaptació popular.
No està tancat,
que va, ni molt menys. A més, tenim 2 mantells més, que són de la Mare de Déu, també, que és el mantell de Pasqua, que és de color blau, que la gent no el coneix gaire perquè fa molts anys que està amagat, perquè també està en pèssimes condicions, i la voluntat és restaurar-lo i a la tardor ja tindre-lo exposat.
Com se pot col·laborar?
Bé, ja les donacions se poden fer mitjançant el compte bancari que està indicat en tots els mitjans que estem fent difusió. I també una novetat és que hem ficat un compte de Bizum, perquè la gent ho pugui fer fàcilment des de casa en qualsevol moment del dia.
Sigui més pràctic. Hi ha alguna altra variació en la processó del Sant Enterrament d'aquest any, senyor Segarra?
Incorporem un petit element que molta gent no el coneix i molta gent, doncs, a mi la gent d'una certa edat, a mi ho recordarà, però és molt senzill, però en canvi és un element que s'havia perdut, que és la trompeta del silenci que va obrint el pas darrere dels armats i abans de que s'iniciï la processó, els primers passos de la processó, va obrint pas i va anunciant que comença la processó.
Sí, és entranyable perquè dona pas al silenci.
Efectivament.
I diu, calleu, no feu soroll, que ve el Senyor i que ve la Mare. Ara, després de superar el temps de la pandèmia, hi ha més o menys congregants, senyor Segarra?
Més. Estem fent unes accions i la veritat és que en aquests moments tenim més congregants que els que teníem.
Ah, me n'alegro moltíssim. Més homes o més dones?
Tindríem que dir que es decanta la balança cap a les dones.
Cap a les dones, com a totes les associacions, sí. Però bueno, animem els homes que també vinguin, no? Que
sí,
no deixin,
està clar.
Que no deixin que les dones tinguem tant, que siguem tant per cent igualtat, no? Quin tant per cent participe a la professó dels congregants, més o menys?
Diguem-ho al revés, no? Tots els que participen a la processó, tota la gent que veiem que participa a la processó, podríem dir que el 99% de la gent són congregants.
O sigui que si ve algú que no és congregant també hi pot participar?
Sí, nosaltres tenim les portes obertes a tothom. De fet, a tota la publicitat que estem fent i tot això, donem opció perquè si algú vol participar des de l'organització a sortir d'armat, a sortir de vesta, qualsevol cosa que vulgui col·laborar, inclús a l'organització de la resta de l'any, doncs donem opció perquè la gent s'inscrigui.
En aquestes hores que hem dit que estava obert, se podrien anar a inscriure?
Sí, se podrien anar a inscriure, malgrat que ja avanço de que les vestes pràcticament a les d'ara ja les tenim totes donades.
Ja està.
Potser en quedi alguna, però molt poqueta.
Quin serà l'horari de sortida, el recorregut aquest any, la processó?
La processó començarà a 9:15, sortiran els armats des del carrer Canonge González, darrere de la Sang, fan unes evolucions a la plaça Catalunya, es concentren davant de l'estació d'autobusos i d'allà inicia la processó a 9:00 PM.
O sigui, la verge en si, el que és el vas, el tabernacle que diu vostè, el pas de la verge, sortirà de l'oratori a 9:00 PM.
Sí, bueno, sempre si hi ha els últims passos, el Crist jacent i la...
Perquè els altres passos on s'esperen?
A Blondel.
A Blondel.
Sí, per un tema d'organització i de seguretat, vam pactar amb la policia local ja fa 2 o 3 anys i els concentrem tots a Blondel i sortim tots d'allà.
I la verge, com que surt l'última...
Sí.
Doncs quan ja han passat tots els passos...
Pràcticament, s'incorpora.
Llavors és que s'incorpora allà a través del carrer Sant Antoni.
Sí, Sant Antoni.
A través del carrer Sant Antoni. Sí. Bé, doncs, senyor Eduard Segarra, ja estem aquí, ja tenim avui divendres de Dolors, ja tenim el diumenge de Rams i la Setmana Santa, doncs la setmana que ve ja tenim la Setmana Santa a sobre. Alguna cosa més a dir?
Sí, hi ha una novetat enguany que convidem a tots els lleidatans perquè és una cosa que no s'ha revist mai possiblement a Lleida, que és el divendres 31, dissabte 1 i diumenge 2, cada mitja hora, o sigui, a les hores i a les mitges...
O sigui, avui, demà i demà passat.
Ah, exacte. Divendres 31, avui, dissabte dia 1, demà, i diumenge passat demà, a les hores i a les mitges veurem a la Mare de Déu amb uns elements tecnològics que no s'han vist mai i veurem una Mare de Déu que no l'han vist mai. No puc entrar en més detalls perquè si no la gent no vindrà.
Pues això és molt, molt bona notícia. Avui, demà i demà passat, en quina hora repetim?
Els horaris d'exposició de 6 a 8 de la tarda i els dissabtes i dissabte i diumenge festiu d'11 a 2 també.
Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, Garrim, al prior de la Congregació de la Sang, senyor Eduard Segarra, moltes gràcies per estar avui al programa amb nosaltres.
Moltes gràcies a vosaltres.
Estava camí cap a les 2 de la tarda amb una alegria, com dirien aquells, inusitada al locutori de COPE. Jo crec que és perquè la setmana vinent els hi dono festa i és allò. Diu, escolta, estem el divendres abans de Setmana Santa i això és contagiosa. Maribel Tost, què tal? Bon dia.
Bon dia a tots i a totes.
Maribel, que és la directora del Caixa Fòrum i que ja estan d'estrena, ja han estrenat, ja fa dos dies, aquesta nova exposició del faraó.
No
d'Egipte, no, del faraó.
Faraó, rei d'Egipte, és el títol de l'exposició que vam inaugurar el passat dimecres i bé, i que fins al 23 de juliol es podrà visitar a Caixa Fòrum Lleida.
No, si ho fan, ho fan bé, eh? O sigui, no allò, restes d'Egipte, no, anem a parlar del faraó. Va estar la doctora aquí amb nosaltres ahir, i justament després de la presentació dimecres, i ens parlàvem a fons de la importància del món egipci i del que falta per saber, perquè és fascinant, però és fascinant potser també, igual o més, el que ens falta per saber, el que sabem que falta per saber. Roser Gort, des de l'Auditori Municipal Enric Granados, què tal? Bon dia.
Molt bon divendres a tots i a totes.
I l'Antònia Capdevila, directora de la Biblioteca Pública de Lleida. Antònia, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Escolta, va, doncs Maribel, bueno, ja ho hem dit, faraó...
Sí, ja serà, bueno, és, no serà, perquè ja és una realitat, és el gran protagonista d'aquests mesos de Caixa Fòrum Lleida. Com molt bé has dit, doncs el passat dimecres van tenir l'oportunitat d'inaugurar aquesta magnífica exposició que presenta 137 peces provenents del British Museum. En aquesta exposició, doncs, el públic podrà gaudir de papirs, joies, escultures, relleus, que d'alguna manera doncs significaran la ideologia, el simbolisme i els ideals doncs, de la figura del faraó, així com les realitats de la Vall del Nil. Mm-hmm. Val a dir que és una exposició única, ha passat pels diversos caixafòrums, és a dir, per tota la resta de caixafòrums que estan escampats al llarg del territori espanyol. Ha passat per Sevilla, aquesta exposició, per Saragossa, per Madrid, per Barcelona, per Tarragona, per Girona, per Palma i per València. I aquesta és l'última itineració d'aquesta exposició abans doncs, de tornar cap al British. Fins ara, doncs, més d'un milió de visitants o més d'un milió de persones han visitat aquesta exposició al llarg de les diverses seus i esperem doncs, que aquest número aquí a Lleida doncs, es vegi incrementat pels visitants de Lleida i també del territori.
Molt bé. En parlarem a fons de l'estructura de l'exposició en les properes setmanes i sobretot doncs, de les activitats que ja aniran apareguent a l'agenda de Caixa Fòrum vinculades amb aquesta exposició.
I si em permets en aquest sentit, ja el tret de sortida de...
Ja comencem.
El tret de sortida d'aquesta Setmana Santa i concretament demà, dia 1 d'abril, a les 6 de la tarda, tindrà lloc una activitat excepcional, molt diferent, adreçada pel públic familiar, que porta per títol Veig coses meravelloses, i és una conferència que oferim al públic familiar, en la qual, de la mà d'una arqueòloga, que és Núria Rosselló, tindrem l'oportunitat d'endinsar-nos en les tombes dels faraons, tot arribant doncs, fins a la cambra funerària, recorrerem doncs, passadissos, llegirem els jeroglífics de les parets, llegirem també les escenes per descobrir com els antics egipcis veien doncs, la vida del més enllà. No? És una activitat recomanada pel públic familiar, concretament per famílies amb nens i nenes a partir de 8 anys en endavant. I bé, és una activitat totalment doncs, nova, la qual doncs, estem doncs, molt contents i és una oportunitat que donem doncs, a les famílies de poder doncs, endinsar-se doncs, en aquest món de la cultura de l'antic egipci.
Doncs vinga, per començar l'exposició i també per començar el període vacacional, el mini període vacacional, sobretot dels escolars, que millor que marxar amb les famílies. Per això és demà, demà. Vull dir que no us fa nosa per fer més activitats a la Setmana Santa.
Sí.
Escolta, ja ficats amb dies... Bueno, festius de Setmana Santa.
Sí, de Setmana Santa. I també demà, si em permets. Demà, doncs, nosaltres estrenem una exposició-taller que porta per títol Explora la casa dels fongs, els fongs de la casa, que és una exposició interactiva que la visita a l'exposició es combina doncs, amb un taller. Hem estandarditzat doncs, un seguit d'hores determinades. Comencem doncs, demà a les 11 del matí. L'activitat dura una hora i mitja aproximadament i l'aforament de cadascuna d'aquestes sessions és un aforament completament limitat doncs, a 25 persones, les quals doncs, en aquest període d'una hora i mitja podran descobrir tot el món dels fongs. Els fongs no solament viuen o els podem trobar doncs, al bosc, sinó en el nostre entorn, a casa nostra, doncs, també trobem una gran varietat doncs, de bolets i també doncs, de fongs. No? I a través d'aquesta activitat tindrem l'oportunitat doncs, de conèixer doncs, més a fons quines són les propietats, si són bons, si són dolents. I és una activitat, com deia, que oferim des de demà dissabte, dia 1 d'abril, i fins al dimecres 5 d'abril, amb sessions d'una hora i mitja cadascuna d'elles. És una activitat completament gratuïta. El públic que ens vulgui acompanyar és necessari que prèviament es tregui doncs, l'entrada i bé, gratuïta i limitada doncs, a 25 persones per poder aprofundir en el contingut d'aquesta doncs, mostra taller interactiu. I és una activitat adreçada a tots els públics. Val a dir que tant dimarts com dimecres les primeres hores ja les tenim ocupades i dos grups de persones grans, de gent grans, i ens han reservat doncs, aquesta activitat.
Molt bé. Hi ha un altre taller que ja comença a ser un clàssic dels períodes aquests mini vacacionals, sí, com és Nadal o Setmana Santa, sí. Que el trobo important, perquè al final ens pensem que tothom en sabem i que els nens ja neixen ensenyats, sí, sí. Però no. Feu un taller que es porta per títol De la imaginació a la pantalla, que és bueno, començar a fer cosetes amb vídeo, per entendre'ns.
Amb vídeo, ja? així és. És un clàssic. És un clàssic que nosaltres oferim doncs, cada Setmana Santa. Mm-hmm. Val a dir que és un taller que té molt èxit. L'oferirem doncs, durant les tardes de dilluns, dimarts i dimecres de la setmana que ve. Començarem doncs, a les 5 i mitja, és un taller que té una durada de 2 hores i mitja, i en aquest taller els nens i nenes, i bueno, companyes de les seves famílies, tindran l'oportunitat de fer un curt. És a dir, de fer tot el procés fins a arribar a fer un curt, no? És a dir, seran els directors d'aquest propi curt, des de la redacció, l'edició i des del final doncs, de la projecció a la pantalla de CaixaForum Lliga.
A més, està bé que comenceu per on s'ha de començar, però on ens fa molta mandra, que és, en lloc de començar a agafar càmeres i començar a gravar, no, primer amb una taula, amb un paper, pensant la idea, desenvolupant un guió i després ja gravarem.
Sí, sí,
que això s'hi han d'acostumar.
Així és. És una activitat familiar adreçada als nens i nenes a partir de 8 anys i que d'aquest taller doncs, oferirem doncs, 3 sessions, el dilluns, el dimarts i el dimecres. I el públic doncs, que vingui doncs, a CaixaForum Lleida doncs, a participar en aquests tallers pot fer una combinació i visitar doncs, l'exposició Faraó, rei d'Egipte.
Molt bé. Doncs Maribel, com sempre, un plaer. Gràcies.
A vosaltres.
Migdia, COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Home, hagués pogut triar una altra música per marxar cap a l'auditori, sobretot perquè avui, Roser, tens els pets a l'auditori, però vaja, no li direm que no als Stones.
No, tampoc. No, als Stones mai els hi direm que no, però sí, sí, hagués estat bé també amb els pets, perquè sí. Avui ens visiten a 8:45 del vespre.
Però si ja ho tens venut.
Sí.
Ja
realment, clar, no em posem la paraula exhaurit encara, perquè tothom m'està preguntant, periodistes, la gent de comunicació de Paella, posem exhaurit ja. Clar, n'hi ha la fila de dalt, n'hi ha alguna als laterals, exhaurit no ho podem posar, però podem posar pràcticament exhaurit.
Veure, queden 14 entrades, us ho dic així, 15, si vols, mal comptar, que les he comptat per sobre. Vull dir que, val, potser no és exhaurit, tècnicament, però a la pràctica és sold out, com diuen en anglès.
Sí, exactament, sí, molt contents. La gent dels pets també, evidentment, vull dir, tornen a casa perquè realment han estat altres vegades a Lleida, la gent els estava esperant, això està claríssim, vull dir, perquè de la manera que s'han venut les entrades...
Fa temps, entre pandèmia i històries, doncs fa temps que, no venien.
Sí. També van venir a la Llotja, recorda que la setmana passada em vas comentar, m'han
dit...
Sí, doncs van venir a la Llotja l'anterior vegada que van visitar Lleida, a l'auditori no hi havien estat, i pues avui ja estan muntant, preparant-ho tot, per tant, amb ganes d'escoltar-los i de fer un final de festa abans de Setmana Santa, que serà molt increïble, no? Mm. Per tant, amb gent de diferents generacions, també, com sempre dèiem, i és aquesta música enganxosa que tenen ells i tan característica i alegre. I, a més, ho diuen, aquest darrer treball el que volíem fer pretesament és tornar l'alegria després de la pandèmia. És a dir, tornar les ganes de viure. A dir, això ja ha passat, tornem-hi, cap dalt, no? Vull dir, alcem els cors i això no està res. Per clar. Tant, és un, serà un final de festa abans de Setmana Santa, com dic, molt xulo. Sí, per què sí, ho dic sí, així sí. també? Perquè nosaltres, la setmana vinent, per Setmana Santa, l'equipament tanque, l'auditori tanque.
Veus que bé que
per això estem tan contentes també, aquest matí. Doncs, per poder descansar una mica, que també ens convé a tots i a totes.
Sí.
I l'únic que sí que és veritat, que la taquilla la tindrem oberta dilluns vinent, dimarts i dimecres de 5 a 8. Vull dir que si algú està per Lleida i vol comprar entrades de taquilla, podrà venir aquells 3 dies. Uh-huh. Si no, sempre es poden comprar online. Eh?
Sí. Deixeu-me que recordi, que abans ho hem dit, caixaforum.org/Lleida, per uh-huh. tot el tema del CaixaForum, i amb vosaltres, auditorienricgranados.cat.
Correcte.
Tot junt, aquí ho teniu tot. Eh? Uh-huh. Doncs feu aquest parèntesi, però quan tornem, la setmana que ve, recordo que us dono festa, no?
Que bé.
No us equivoqueu i vingueu divendres sant aquí.
Molt bé,
Ricard. Divendres vinent festa. I l'altre que ens hem de veure ja és 14 d'abril.
Exactament, ja és 14 d'abril.
I ja teniu concert.
I ja tenim concert. Comencem el cicle de jazz acústic d'aquest any 2023 i el comencem amb una grandíssima figura, un gran saxofonista i compositor, l'Ariel Brínguez, guanyador de 3 Grammys, acompanyant els grans, per exemple, Alejandro Sanz, Chucho Valdés. Ariel Brínguez ve amb el seu quintet, lidera el seu quintet, i ens presenta en el seu treball Nostàlgia Cubana, que és una reactualització de cançons de la Cuba dels anys 50, portada avui en dia, no? Mm. Serà un concert molt especial, serà un concert de que és un artista de primeríssima fila, resident a Madrid des de fa molts anys, ell és cubà, evidentment, i ens portarà els sons de la seva terra. Estan fent una minigira per tot l'estat i la veritat que està funcionant molt bé. Nosaltres també pretenem i volem actuar a Sala 1, plenar la sala, perquè és un concert de jazz molt xulo, molt que serà per tots els públics, també és d'aquells concerts que a tothom li pot agradar. Mm-hmm. I, a més, l'Ariel Brínguez ve amb excel·lents músics i ha tocat Ariel Brínguez, per entendre'ns, amb grups com Ketama, Ojos de Brujo, Simple Red. Per tant, ha acompanyat excel·lents artistes i ell és un excel·lent compositor i saxofonista, saxotenor. Per tant, aquest cicle de jazz acústic, com sempre fem a l'auditori, està coproduït amb Quadrant Produccions. Per tant, Josep Ramon Jové, director del Jazz Tardó, que sempre estem absolutament en conveni amb ell i relacionats amb ell, i per això us dic que el 14 d'abril, a 8:45 del vespre, ens espera un grandíssim concert per inaugurar el cicle de jazz acústic.
Molt bé. No tenen programació la setmana vinent, però quan tornen, tenen divendres 14, dissabte 15, diumenge 16 i dimecres 19. Tot això a l'auditorienricgranados.cat.
Correcte. Vull dir,
o sigui, quina
per això
tornada,
descansem,
no?
Per això hem de descansar la setmana vinent, Ricard, perquè quan tornem, doncs tornem per la porta gran, no? Clar, el dia 15, dissabte 15, a 6:45 de la tarda, ens espera el darrer concert familiar amb Eduard Boleda. Eduard Boleda és violista, toca la viola, és professor de l'Escola de Música i Conservatori de Lleida i ens portarà el seu espectacle que fa molts anys que corre i diguéssim que el porte com a, el tancament serà ara a l'auditori el dia 15 d'abril. L'Eduard Boleda ens presenta UPA UPA el mètode, que el que pretén és presentar-nos un mètode revolucionari que en una hora ens fa entendre i poder portar a terme la nostra passió. La seva passió és jugar al futbol, es voldria convertir en Messi, per entendre'ns, en l'Eduard, però veurem que aquest mètode el portarà cap a la música d'una manera o d'una altra. És un espectacle recomanat per nens i nenes a partir de 3 anys i, com us dic, dissabte, dia 15, tornem de Setmana Santa i tanquem ja els concerts familiars que hem portat a terme del gener fins al juny, no? I el dia 16, també deixem que et digui, hi ha un superconcert, però avui ja posarem el cartell d'exhaurit. Diumenge 16 d'abril, Carmina Burana. Uh-huh. Carmina Burana, amb la Sinfònica del Vallès, dirigits pel Xavier Puig, solistes, cors, serà molt impressionant. Però aquí també, com sempre, hi ha certs noms i certs concerts que tu escoltes Carmina Burana i s'ha venut d'una manera, ja ho dic, aquest matí posarem el cartell d'exhaurit.
Caram.
Doncs escolteu, auditoriengranados.cat, si us voleu avançar a tot plegat, allí ho teniu tot, la setmana vinent és Setmana Santa, la següent que tornarem a parlar ja és divendres amb l'Ariel Brínguez a l'auditori, a partir d'allí doncs aquesta marató de tres o quatre propostes, però us podeu avançar a tots connectant a auditoriengranados.cat i poden anar a les taquilles que la setmana vinent seguiran obertes.
Sí, eh? El dilluns, dimarts i dimecres.
Molt bé. Gràcies, Rosa.
Gràcies a vosaltres.
Migdia, COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs a punt d'arribar a les dues, Antònia Capdevila, cap a la Biblioteca Pública, perquè vosaltres també anem a comentar els horaris d'obertura de la setmana vinent.
Nosaltres obrim de dilluns a dijous, amb una petita modificació, que és que el dijous tanquem a les 3 de la tarda. I ja no tornem a obrir fins al dimarts, passada la mona. Recordar, com sempre, que les persones que vulguin tenen la plataforma de bibliodigital, que poden trobar llibres, revistes, diaris, música, cinema, accessible només amb el carnet de la biblioteca, vull dir que el qui no hagi tingut temps de venir a la biblioteca a buscar algun llibre, pot algun llibre o el que li interessi, pot fer-ho també per aquesta plataforma digital.
I no, que a més dèiem la setmana passada que cada vegada és més ampli el catàleg.
Sí, sí, més ampli i hi ha més possibilitats, hi ha moltes novetats, vull dir que realment...
A més, si no ho heu fet mai, la primera vegada us farà... A veure, anava a dir, us faré por. No por, però cosa de registrar-te, a veure com es fa i tal. Un cop ho has fet una vegada i ja està.
Ja està, ja està.
I a partir d'allí és tan còmode.
Sí, a més és agafar, baixar i ja està. Vull dir que no té més.
Que no us tregui això de no anar físicament a la biblioteca de tant en quant.
Exacte.
Sisplau. I a més ara que estan fent obres i que això cada vegada estarà més a punt.
T'he de dir que aquest dimarts vam fer visita d'obres i...
Bueno. Has fet visita d'obres amb casc i tot?
Bueno, he de dir aquí que no portava el casc, però que no se sap.
No t'escolta ningú, no t'escolta ningú.
Perquè t'estava imaginant aquelles visites d'obra amb el casc groc de plàstic.
Però impressionant. Penso que quedarà la sala aquesta de referència a la segona planta, quedarà una sala molt acollidora, serà molt pràctica perquè tindrà molts espais de treball individuals i a més estèticament molt lluminosa i molt maca.
No, si és que de vegades, sobretot si estan ben fetes, ens costa començar les obres perquè no ens hem d'enganyar, és un mal de cap constant, però si són per millorar, benvinguda sigui.
No, la veritat, nosaltres ara estem en un període llarg d'obres, vam començar l'any passat, ara en fem aquesta sala de referència i encara no estaran acabades aquestes, que començarem la reforma dels lavabos de la planta baixa.
Molt bé.
Que també serà un bon enrenou, però també per millorar, perquè són uns lavabos que necessiten una reforma urgent i bueno, creiem que quedaran molt bé. Mm-hmm. Però, clar, tot això suposa tenir paletes a casa,
sí, clar,
i tots sabem el que és tenir paletes
sí,
a casa.
Antoni, hem parlat de l'horari de Setmana Santa de la biblioteca, però demà teniu activitat? Demà 1 d'abril o no?
No. Demà no tenim cap
no
activitat.
Res.
El que tenim és a partir de la setmana de després de Setmana Santa, a partir del dia...
L'11 d'abril,
perdó. Sí.
No, t'he dit l'1,
no.
Perquè la meva vista ja no és el que
ja
era.
No és.
Ho tinc ben apuntat aquí, veia un 1, però no, n'hi ha dos. No. D'uns.
L'11 d'abril. També, igual que l'auditori, durant la Setmana Santa fem només l'obertura de la biblioteca, però a partir del dia 11 d'abril, cada dia tenim coses. El dia 11 tenim una nova sessió del conte amb Alba Mascarellas, contes coeducatius. Són aquest cicle de contes que fem conjuntament amb la Biblioteca de Pardinyes i és un, en diem roda de contes perquè el mateix conte roda per diferents biblioteques de Lleida. Bueno, la Biblioteca de Pardinyes, nosaltres i diferents centres cívics. Bueno, amb la idea de donar aquesta imatge de continuïtat. No? Vull dir, si tu vols veure la roda del conte, la pots veure a la biblioteca, la pots veure a Pardinyes o la pots veure al Centre Cívic de la Mariola. Bueno, els centres cívics van variant cada vegada. El dimarts, dia 12, tenim una xerrada també, que us la recomano, amb Pol Avinyó. Pol Avinyó...
Dimecres, dia 12.
Dimecres, perdó. És Pol Avinyó, és el que fa la difusió de l'òpera al Liceu i ens ve a presentar l'òpera Manon aquí a la biblioteca, perquè aquesta òpera anirem al grup d'òpera de la biblioteca, ens desplacem al Liceu a veure a gaudir de l'òpera allí al Liceu a Barcelona amb un programa que es diu Liceu VIP de Biblioteques de Catalunya i amb uns preus especials i amb tot, i el grup d'òpera que s'ha reunit durant tot l'any a la biblioteca aquest dia anirem tots junts a Barcelona a veure Manon i prèviament ens ve Pol Avinyó a presentar-nos l'obra per explicar-nos. Ho fem conjuntament amb els amics de l'Òpera de Lleida i bueno, és una xerrada oberta a tothom i pensem que és molt interessant perquè a més Pol Avinyó difon i comunica molt bé tot el tema de l'òpera.
Molt bé. L'any Vallverdú, que suposo que...
Sí, llavors, divendres, dia 14...
Hi haurà bastantes activitats,
sí,
no?
Divendres, dia 14, a les 7 de la tarda, donem el tret de sortida a l'exposició Geografies Josep Vallverdú. És l'exposició organitzada per la Diputació de Lleida, en la qual hi col·laborem la Universitat de Lleida i la Biblioteca Pública, amb el suport també de la Institució de les Lletres Catalanes, i és l'exposició, diguéssim, oficial de l'any Vallverdú, d'aquest any que ha organitzat la Generalitat de Catalunya. És una exposició que creiem que agradarà moltíssim, perquè a més té una singularitat que podrem veure tota l'obra que Josep Vallverdú ha publicat. D'entrada dius, doncs mira tota l'obra, però és que tota l'obra de Josep Vallverdú com a traductor, escriptor de literatura infantil i juvenil, de poesia, de memòries, de biografies, d'assaig, dona la xifra de 302 llibres, amb totes, perquè hi ha molts llibres que també han estat traduïts, i creiem que serà espectacular de veure, perquè a més serà una taula llarga, una taula d'11 metres de llargada, en la qual hi haurà tota l'obra. Nosaltres preparem, a més, també una mostra de fons per a que la gent que vegi els llibres li interessi s'ho pugui endur en préstec, i està acompanyada de 8 tòtems molt significatius amb frases de mateix Josep Vallverdú que els situen a diferents llocs de la geografia on ell ha viscut, i a més una mica significant cada lloc on ha viscut el tipus de literatura que ha fet.
Però veus, de vegades necessitem aquestes dates concretes per fer-nos a la idea de la dimensió d'autores o autors com, per exemple, en aquest cas, el Vallverdú.
Josep Vallverdú. I després ja anirem parlant perquè la tenim fins a meitat de juny i farem 3 activitats relacionades amb Josep Vallverdú. D'alguna forma, aquesta primavera, nosaltres a la biblioteca, el protagonista principal serà Josep Vallverdú.
Molt bé. Doncs ja ho veieu, activitats ja de cara a aquest cap de setmana, algunes també per la Setmana Santa i després tornarem por todo lo alto, com bé es diu. Per tant, aprofiteu per agafar aire, descansar, que també ens convé, perquè després la primavera se'ns farà llarga, que l'abril i maig hi ha ambient i ganes de històries, però també moltes propostes i sé que en teniu moltes de preparades. Antònia Capdevila, Roser Gort i Maribel Tos, com sempre un plaer. Gràcies, bona Setmana Santa.
Gràcies.
Igualment.